Bon dia. En nom i en representació del rector de la Universitat de Girona, em plau de saludar-vos i procedir a aquesta acta d'inauguració amb un petit retard realment molt excusat, perquè la presidenta de l'Institut Català de la Dona que ens acompanya s'ha trobat al sortir de Barcelona amb molt de temps amb un accident i un bloqueig de les comunicacions. Per desgràcia, el nostre temps, que dona tanta facilitat a les comunicacions, quan es trenquen, produeix molta dificultat per arribar a l'hora. Us demanem excuses i comencem l'acte, doncs, amb la paraula de la doctora Vilallonga, que és la directora del curs i que ens el presenta.
Moltes gràcies. Bé, senyor vicerrector, senyora presidenta de l'Institut Català de la Dona, familiars de Maria Àngels Anglada, professors i amics. M'hauria agradat realitzar aquest curs sobre l'obra de Maria Àngels Anglada amb ella aquí, entre nosaltres, però no hi vaig ser temps. La rapidesa amb què la mort se'ns la va emportar el dia de Sant Jordi de 1999 no ens ho ha permès. En aquells moments ja era a punt el curs d'estiu del 99 dedicat a la presència catalana a Grècia, un tema que a ella li era tan estimat i del que era prou experta. Justament li havia demanat que impartís una de les lliçons del curs, però l'estiu no era el millor moment per a la seva salut. Immediatament després de la seva mort, vaig pensar que aquest curs d'estiu que avui inaugurem havia de ser dedicat a ella i a l'estudi de la seva obra. I així ho vaig anunciar el juliol de l'any 99. Avui, doncs, es materialitza aquella idea gràcies a la Universitat de Girona i a l'Institut Català de la Dona, que han vist en tan bons ulls la iniciativa i l'han fet possible. Gràcies també a la família de Maria Àngels Anglada, als professors que han acceptat intervenir, als alumnes que s'han inscrit i als amics que avui han volgut ser presents. La Facultat de Lletres ja va voler homenatjar Anglada a finals del curs passat, però a l'homenatge s'hi va voler sumar tota la Universitat de Girona, de manera que la lliçó inaugural d'aquest curs 99-2000 va estar centrada en la figura de Maria Àngels Anglada. I és que Maria Àngels Anglada va seure sovint en aquestes aules, ja fos com a conferenciant, ja fos com a assistent a conferències i cursos organitzats per l'àrea de Filologia Llatina. Ens plaïa la seva companyia i la trobem a faltar. I és segur que ella es sentia bé entre nosaltres, com es pot comprovar en l'endreça i el començament de la narració El veritable origen dels Jocs Olímpics, inclosa a nit de 1911. Està dedicada als meus companys professors de llengües clàssiques, espècie no protegida. I diu al començament, em va fer il·lusió que em convidessin a participar i a prendre la paraula en el col·loqui d'homenatge a la meva amiga Dolors Condom, excel·lent llatinista. Aquestes són les actes de l'homenatge en les quals hi apareix una intervenció de Maria Àngels Anglada. I ens plau també de tenir entre nosaltres la professora Dolors Condom, per qui vam organitzar aquell simposi per homenatjar-la en la seva jubilació. Ella va ser la primera professora de llatí de la Universitat de Girona i, per tant, li devíem, els professors ens jubilem, en teoria. Els escriptors no, i per això no hi hem sigut a temps. Maria Àngels Anglada era amiga nostra i era també representant de l'Institut d'Estudis Catalans en el Consell Social de la Universitat de Girona. Des d'allà va insistir en la necessitat que s'impartís grec a la nostra facultat. Finalment ho vam aconseguir i un deixeble seu, Eusebi Ayensa, és qui assegura que es conservi el llegat de la llengua i la literatura grega clàssica en aquestes aules. La presència del grec, però, és encara massa minsa. Resta camí per fer. És de justícia, doncs, que des d'aquestes aules ens esforcem per donar a conèixer l'obra de Maria Àngels Anglada a les noves generacions i per perpetuar la seva memòria estudiant aquesta obra. Això és el que farem a partir d'avui, de la mà de 6 professors que són també escriptors i amics de Maria Àngels Anglada. 2 d'ells són també traductors de la seva obra a l'italià i al castellà, perquè és des d'aquests 2 punts de vista que volem acostar-nos a la seva producció literària. Així és que tindrem les intervencions del professor Carles Miralles, catedràtic de la Universitat de Barcelona i vicepresident de l'Institut d'Estudis Catalans, de la professora Verònica Torres, que parlarà de la traducció italiana del violí d'Auschwitz, del professor Ignacio de Logu, tots 2 són de la Universitat de Sàsser de Sardenya. Ignacio de Logu parlarà d'una escriptura entre lirisme i compromís. Demà tindrem la intervenció d'un novel·lista, d'un escriptor i traductor també de l'obra de Maria Àngels Anglada al castellà, Traducir una llengua, transmitir una sensibilitat. I a la tarda vindrà l'escriptor Antoni Puigvert per parlar de vida i literatura a la trena narrativa. Clourem dimecres, amb en Jordi Cornudella, traductor del llatí, també escriptor, i també amb Maria Àngels Anglada, que parlarà de l'amiga d'Horaci. Acostant-nos a l'obra de Maria Àngels Anglada, ens acostem als clàssics que ella tant estimava i que ens sabia fer arribar amb la seva claredat, amb la seva elegància i amb la seva sensibilitat en tots els moments de la seva vida. Em plau que siguin presents Dolors Condom, professora i amiga, i Joan Manuel del Pozo en la seva qualitat de vicerrector, i no ens està d'abocar un ja llunyà febrer del 1990, recordat per Maria Àngels Anglada en un poema simposial, després d'haver compartit taula tots quatre per celebrar la presentació de dos volums de la Fundació Bernat Metge dedicats a Ciceró, que havien estat traduïts per Dolors Condom i Joan Manuel del Pozo. I per primera vegada llegirem en públic aquest poema, que està dedicat per a Maria Dolors, Maria Àngela i Joan Manuel, 9 de febrer de 1990. La cita llatina, Laudes insane trilibrem mullum, ens ha unit la llengua que anomenen morta, una tarda clara d'un febrer suau. L'hivern du els adreços de la primavera i el llatí de Tuli s'ha fet català. Tot menjant rogers que lluava Horaci, ran del mateix mar de xiprers semblants, poc vins ha calgut per a la conversa. Condiment de festa era l'amistat. Sense perdre l'oremos entre tiquis miquis, com en pedra blanca ho vull recordar. Finalment, voldria agrair molt especialment la presència de la senyora Margarita Álvarez pel seu interès personal des de l'Institut Català de la Dona per col·laborar en aquest curs sobre una de les grans escriptores de la literatura catalana contemporània. Moltíssimes gràcies.
Té la paraula la presidenta de l'Institut Català de la Dona, senyora Margarita Álvarez.
Bon dia. Com ja ha dit el vicerrector, he arribat tard, disculpi'm. He trobat un accident a la sortida de Barcelona i per tant hem estat retinguts molta estona. Estic encantada, ja sé que es diu sempre, però és veritat que estic molt contenta d'estar aquí perquè primer que és evident que, com ha dit la Maria Àngels, és una escriptora impressionant. Però és que a més, a poc que l'estimés, quan em va venir a veure ella mateixa, la Maria Àngels Vilallonga, doncs em va parlar tant i tant i tant, i no és com del que em parlava, sinó com em parlava d'aquest curs, que jo mateixa no li vaig demanar, però sí que d'alguna manera li vaig dir que volia venir avui a l'inici d'aquest curs. Jo vull donar les gràcies, per tant, a totes les persones que han fet possible que la Universitat de Girona faci aquest curs i que m'hagin convidat com a presidenta de l'Institut Català de la Dona. Jo parlaré, amb la meva breu intervenció, de tres vessants del per què considero que és important que això es faci aquí. Parlaré de la vessant de la relació que va establir l'Institut Català de la Dona amb la Maria Àngels Anglada. Parlaré de com la Maria Àngels Anglada és referent de les dones del nostre país i la importància que té que la Universitat de Girona, d'aquesta Girona que ella tant va estimar, sigui qui ressegueixi la seva trajectòria. La Maria Àngels no va fer mai, no va amagar mai, perquè ho deia sempre que li era possible, sempre que li deixaven, que ella era feminista, ho deia amb aquesta mateixa paraula, i que a més les dones no ens havíem de cansar de reivindicar els nostres drets. A més, ella afegia, i amb això la va recolzar moltíssim l'Institut Català de la Dona, ella afegia que, a part de ser dona, era escriptora catalana, és a dir, que era escriptora d'una llengua minoritària. Per tant, era doblement discriminada, com a dona i com a escriptora d'una llengua minoritària. Amb aquestes prèvies, l'Institut Català de la Dona va iniciar una sèrie de diàlegs, de punts de trobada, de reflexió amb la Maria Àngels Anglada. Recordaré dos, tres que jo vaig estar. Un era un debat que es va generar sobre la Caterina Albert l'any 91, si no recordo malament. Un altre va ser amb el memorial que es va fer sobre la Paulina Pi de la Serra, i l'altre sobre l'Aurora Bertrana, l'any 94, em penso que va ser. Al llarg d'aquests dies que vam estar amb ella, ella va fer esment a totes les seves intervencions, deixaven ben clar tot el que jo dic que ha de ser referent per les dones del nostre país. A tota la seva obra, a totes les seves exposicions, ella deixava palès uns grans valors. Deixava veure el gran valor de la llibertat, El gran valor del deure cívic. El gran valor de la sensibilitat de la qual ella estava ben amarada per haver llegit molt els clàssics. Per sobre de tot hi havia la gran solidaritat que ella tenia cap a les persones i cap als pobles més desfavorits. El que ella deia, el que era la gran derrota humana, el fet de que es permetessin aquests horrors. És per això punt de referència de totes les dones del nostre país. Era una dona que estimava profundament el seu país, la seva llengua, i estimava profundament el ser dona. Vull també fer, amb el tercer punt de la importància que té que aquesta Universitat de Girona sigui qui hagi iniciat aquesta manera de conèixer, d'aprofundir més en l'obra de la Maria Àngels, perquè la universitat té l'obligació, com a institució, de recuperar persones que hagin estat importants pel seu país, i aquest és el cas de la Maria Àngels. És important que la universitat, donat que és generadora d'idees, la universitat és generadora de coneixements, és una corretja de transmissió. Per tant, és important que totes vosaltres, tots vosaltres, aquests dies compartiu amb persones que van estar amb la Maria Àngels i que van parlar amb ella sobre les diferents vessants de la seva obra, sobre assaig, sobre traducció, sobre interpretació dels clàssics, fins i tot, si no tinc mal llegit, encara que jo no ho he vist, com va introduir ella els seus guions a la cinematografia. Per acabar, jo voldria que recordéssim la Maria Àngels com a dona encoratjada, com a dona emprenedora i com a dona que té per mi, que sóc també una gran lectora dels clàssics, algo importantíssim, i és que ella va voler agafar la memòria de la desmemòria dels horrors, perquè ella deia, amb una frase molt maca d'ella, una regla d'or sobre la memòria, deia que recuperar la memòria ens feia a nosaltres créixer com a persones i com a país ens feia consolidar-nos a tenir unes bases molt més importants de país. En aquest sentit, us encoratjo a totes, a tots vosaltres, perquè realment aprofundiu amb l'obra de la Maria Àngels Sagrada. Moltes gràcies per la vostra atenció.
Moltes gràcies. Naturalment, abans hem pogut donar la benvinguda a algunes persones que són presents en el curs. Deixeu-m'ho fer en aquest moment, a més de reiterar-la a elles, a totes les altres que veig per primer cop aquí, i agrair-les en nom de la Universitat de Girona que hagin volgut contribuir a la construcció d'aquest curs homenatge que s'ofereix a Maria Àngels Anglada. Demano una disculpa i una gràcia especial dels que m'escolteu, i és que em deixeu anar una mica més enllà del que és la meva obligació institucional de representació del rector i de la universitat i que m'impliqui una mica més personalment en la presentació. Moltes vegades ens veiem obligats a fer actes anàlegs o semblants en aquest amb una certa fredor del gestor acadèmic que procura complir amb unes bones paraules que podrien ser aplicades relativament igual a qualsevol de les inauguracions. Em permetreu que ho faci perquè, a més de representar amb tot orgull a la universitat, aquí també represento el grup d'amics que havíem estat de la Maria Àngels i que vam tenir la sort justament de gaudir d'aquest condiment que deia ell en aquest poema i que ens va, sens dubte, fer millors pel contacte amb la seva rica persona. Realment, jo vaig tenir una preconeixença, que diria un antic estoic, de la Maria Àngels a través d'una persona que és el seu germà, que va morir malauradament fa molts anys i a una edat relativament jove, que vivia a Ripoll, d'on jo sóc, i que m'havia parlat d'una germana que, com jo, tenia aficions per aquestes llengües antigues i que vivia a Figueres. Bé, l'atzar acadèmic va fer que la meva primera plaça fos a l'Institut de Figueres i allà vaig tenir la sort de conèixer la Maria Àngels, de la qual sabia ja moltes referències a través del seu germà. El seu germà, que a més havia estat una persona que, tot i ser de la rama més productiva del saber, de l'enginyeria, a Ripoll va fer una activitat cultural i política extraordinàriament admirable que connectava, per dir-ho així, amb una manera de ser molt rica des del punt de vista d'estimació del país i de la llengua, que era igual en aquests dos germans que són els que jo vaig conèixer. Quan vaig conèixer la Maria Àngels, la vaig conèixer com una persona important de la ciutat de Figueres, important en els àmbits culturals, en els àmbits polítics, en els àmbits catalanistes, i el que més em va impressionar amb tot va ser la seva extraordinària intel·ligència i riquesa espiritual. Això per damunt de totes les altres consideracions que ja eren prou positives. Avui sabeu que és moda parlar d'un concepte que és, perquè l'han posat de moda els americans, com sol passar sempre, que és el d'intel·ligència emocional. El capdavall és un concepte antiquíssim. Avui ens diuen que la freda intel·ligència aplicada exclusivament al càlcul i al domini de la paraula estrictament tècnic és pobra i acaba produint desequilibri respecte al que la vida exigeix d'una persona. La vida exigeix d'una persona respostes múltiples que no són sempre només racionals, sinó que són racionals i emotives, per no parlar fins i tot de les purament instintives. I ja els grecs sabien que la resposta a les interpel·lacions que ens produeix l'entorn no pot ser mai una resposta simple. I per això un home de la saviesa, com Aristòtil, va dir que el saber tenia tres dimensions que es barrejaven profundament, que era la dimensió teorètica, la dimensió pràctica i la dimensió poètica. I que no és bo ser només savi en una de totes elles, en una de les tres. Que el savi, la persona que acompleix una perfecció humana, fins als límits, evidentment, sempre estrets en què això es pot produir, és aquell que aconsegueix desenvolupar les tres a la vegada. És a dir, que és capaç de fer la contemplació, que és capaç de fer una acció bona i feliç i que és capaç de produir obres belles. I jo crec que la Maria Àngels Anglada és realment una realització d'aquest ideal de persona que era perfectament harmoniosa en la seva capacitat d'estar en el món, que combinava perfectament la intel·ligència, el domini de la paraula, però que al mateix temps hi posava una sensibilitat d'una tendresa extraordinària i que al mateix temps era capaç de mantenir posicions ètiques, socials i polítiques d'una extraordinària integritat. En aquest sentit, la Maria Àngels Anglada constitueix un exemple molt positiu del millor sentit de l'humanisme. Avui justament és d'actualitat que determinats polítics del nostre país s'organitzen entorn d'una reforma de les humanitats i en la defensa d'un humanisme que moltes vegades és una excusa per la manipulació mental i ideològica, quan el sentit últim de l'humanisme és exactament el contrari, el de l'absoluta llibertat per l'entrega a aquells principis últims que després els escolàstics amb la seva precisió varen saber definir com a transcendentals de l'ésser, que són els principis de la unitat, de la veritat i de la bondat. I encara hi van afegir, i de la bellesa. És a dir, l'ésser té com a característiques últimes i profundes aquestes quatre cares que es venen a confondre i a barrejar entre elles. De tal manera que aquella que, com la Maria Àngels, conreava d'una manera magistral la creació de la bellesa, també de manera magistral ens estava transmetent la millor de les veritats. Perquè no hi ha res més intel·ligent que la bellesa, no hi ha res més veritable que la producció de la bellesa. La Maria Àngels, en aquest sentit, jo crec que és una mestra d'humanistes, una mestra d'accions i moviments a favor de l'alliberament i de la integritat i plenitud de la dona, una mestra de la defensa d'una llengua petita, però una llengua preciosa i una llengua amb una riquesa expressiva extraordinària, i per això la Universitat de Girona tenia amb ella, i continuarà tenint fins i tot després d'aquest curs, un deute que podríem considerar indefinit. La Maria Àngels Anglada jo crec que és un patrimoni, evidentment, de tots, però que la Universitat de Girona l'ha de considerar especialment un patrimoni seu, perquè la Universitat de Girona, com s'ha dit, té l'obligació de produir coneixement i té l'obligació d'incorporar dintre seu aquelles persones que han estat produint coneixement i bellesa d'una manera intensa i d'una extraordinària noblesa i elegància com és la Maria Àngels, que realitzava, justament per això que he dit abans, de la unitat de la bellesa i de la veritat, l'ideal que ja els antics educadors grecs havien formulat amb aquella fusió de conceptes que és la kalokagathia, és a dir, la bellesa i la bondat foses en una unitat de sentit indestriable. En el cultiu de la bellesa, hom es fa bo. En el cultiu de la bondat, si es fa ben feta, hom es fa vell i sensible. I la Maria Àngels tenia aquestes qualitats de lucidesa, de tendresa, de comprensió, d'elegància, d'harmonia, d'equilibri, que crec que són el millor producte del cultiu de l'esperit des de que els nostres mestres clàssics varen deixar les obres que tots coneixem escrites. L'UDG, com deia, va començar a complir amb el seu deure i el seu deute, amb la Maria Àngels, amb el seu nomenament com a membre del Consell Social de la Universitat. Avui jo crec que és bo de recordar que ella, per tant, va ser una de les persones de la societat que està a l'entorn de la universitat, que representava aquesta societat dintre de la institució universitària, i la Maria Àngels va ser objecte, com s'ha recordat, d'una lliçó inaugural de curs, d'aquest curs, si ho recordo bé, per part de Valentí Puig. Avui nosaltres contribuïm a continuar pagant aquest deute segur impagable, i amb això, amb tota seguretat, a ella ja no la podem fer millor, però nosaltres sí que ens podem fer millors a través d'ella. Us agraeixo la vostra participació i estigueu convençuts que la UDG continuarà apreciant aquesta riquesa intel·lectual, ètica i estètica de la Maria Àngels Anglada. Moltes gràcies. Tornem per inaugurar-la. I ara ja, si em permeteu, i fora de protocol, mireu què portava.
També.
Portava el mateix poema que la Maria Àngels Anglada ha llegit abans per llegir-lo jo. M'ha semblat abusiu llegir-lo dues vegades, però veritablement crec que el conservem, com el deu conservar la Dolors Condom, com una petita joia obsequi que ens va fer després d'un dia magnífic, i se li va acudir d'escriure'ns aquest poema, que és realment un poema horacià, ple d'aquestes qualitats, fins i tot d'aquest petit humor, ironia, distància, tranquil·litat. De manera que, bueno, has tingut la sort de parlar abans que jo.
Sí.
Gràcies.
Aixequem la sessió per uns moments i passarem de seguida a la lliçó del professor Carles Miralles.
No t'agrada més aquest que l'altre?
No, m'agraden tots dos. Aquest és biografia, vida i home, és més
acadèmic.
Exacte,
no?
I aquest és... No, llegi un tros d'aquí, el tros final, que m'agrada moltíssim aquest tros final. Veus que ho tinc assenyalat? Perquè com que a més enllaça amb el títol de la teva...